I com cada dos dimarts, avui és el dia que fem la nostra secció de salut, acompanyats per algun professional o alguna professional del consultori local o del centre d'atenció primària de la nostra àrea bàsica. Avui parlem de l'angoixa i l'insomni i el tractament amb la metgessa del CAP de Ripoll, l'Ona Niki. Hola.
Hola.
Moltes gràcies per venir.
A vosaltres.
Primer de tot, pot semblar obvi, però per posar les paraules concretes, què vol dir angoixa i insomni?
Bé, doncs, l'angoixa és una reacció que és normal i natural en l'ésser humà davant alguna situació que genera un perill o un estrès, no? Perquè bueno, és una reacció d'alerta que ens ajuda a reaccionar davant aquesta situació estressant. Mm-hmm. El problema ve quan aquesta reacció d'angoixa apareix en situacions que no són perilloses, que no ens haurien de suposar aquesta reacció. Llavors, acaba generant una preocupació excessiva, no?, en relació, doncs, a diverses activitats o esdeveniments que puguin ser del dia a dia.
Acaba sent com limitant, no? Vull dir...
Exacte, el problema de l'angoixa és això, quan genera una limitació, quan apareix de forma més habitual del que tocaria o en situacions que no tocarien.
I l'insomni em sembla que és bastant... senzill,
sí,
bastant obvi, no?
L'insomni, sí, al final és una paraula potser més comuna entre el vocabulari habitual nostre, que al final no deixa de ser un trastorn de la son que fa que hi hagi problemes per conciliar el son, que vol dir adormir-se, o mantenir-lo. Mm-hmm. I això genera un son poc reparador, de poca qualitat, i amb la conseqüència que això genera, doncs, el dia a dia d'anar més cansat, més somnolent.
Com de comunes són aquestes dolències? No sé com ho hem de dir, aquestes...
Aquests problemes de salut. Bé, doncs són consultes, diríem, molt freqüents a l'atenció primària en el nostre medi.
I estan relacionades? O sigui, una cosa pot portar a l'altra?
Sí, al final sí, diríem que sí, que poden estar relacionades, que moltes vegades les consultes venen juntes.
Ens centrarem sobretot amb el tractament, perquè és el que, doncs, volem donar importància en aquesta secció, però, és a dir, quines causes hi ha davant d'aquests problemes de salut i quines conseqüències poden portar?
Al final, bé, tant l'angoixa com l'insomni moltes vegades parteixen d'un malestar emocional que hi pot haver envers diverses situacions de la vida. Llavors, primer de tot dir que el més important és una mica per mirar de fer una prevenció, no?, o un bon maneig d'això, és, doncs, que cadascú pugui tenir habilitats per gestionar tant l'angoixa com l'insomni de forma no farmacològica, no?, que és bàsicament mantenint uns hàbits saludables, tant a nivell, doncs, des de coses tan bàsiques com l'alimentació, que pot semblar que no tingui relació una cosa amb l'altra, però, no?, pots tenir una dieta saludable, ajuda en tots els aspectes, a mantenir uns hàbits saludables a nivell, doncs, d'activitat física, en la mesura que es pugui també, doncs, activitats lúdiques que ajudin, no?, doncs, a tenir com aquestes vàlvules d'escapament per anar regulant, no?, aquests possibles pics d'angoixa que poden aparèixer per motius diversos. I bé, doncs, entre altres coses que segur que m'estic deixant, però és això, és fer èmfasi en que la part no farmacològica, amb tot, però avui que parlem d'això, doncs, encara amb més èmfasi, sempre serà la part principal i primordial per insistir.
Es pot dir que l'angoixa seria un problema de salut mental o no sempre...
És un problema de salut mental quan genera limitacions, saps? És a dir, bueno, el tema de diagnòstics concrets de salut mental és tot un tema. De fet, hi ha un llibre propi amb tots els criteris i així, però, per exemple, hi ha un trastorn que es diu d'ansietat generalitzada, que és quan aquesta angoixa apareix de forma, no?, molt freqüent en diverses situacions, i això genera realment una limitació, saps?
Que també deu afectar molt diferent, és a dir, dues persones exposades a la mateixa situació, pot ser que una generi angoixa i l'altra no? Vull dir que hi ha gent que potser té més predisposició.
Sí, correcte. Pot passar des de que una tingui angoixa i l'altra no, a que les dues tinguin angoixa, però una persona la pugui gestionar, no?, d'una forma, diguem, millor, anem a dir, i l'altra, pues, pugui tenir més dificultats.
hi ha persones que, amb això que hem comentat, no? amb el fet d'esvergir-se, de córrer, de fer activitat física, de fer una activitat cultural o lúdica, poden superar un problema d'angoixa. Hi ha vegades que no, i llavors és necessari fer un tractament, no? Mm-hmm. I just parlarem d'això perquè el tractament ens ha d'ajudar, no? I ens ajuda, i a vegades és imprescindible seguir-lo, però moltes vegades acaba portant problemes si se'n fa un mal ús, no?
Correcte. Sí, de fet, penso que una de les coses més importants que parlem avui és sobre l'ús de les benzodiazepines, no? Que és un grup de medicaments entre els quals s'engloben medicaments com, per exemple, el diazepam, l'alprazolam i d'altres, que són ansiolítics i hipnòtics i, per tant, estan indicats en el tractament de l'angoixa severa i limitant, però ha de quedar clar que estan indicats en un període curt de temps, val? Igual que amb l'insomni. Si hi ha un insomni molt sever o molt limitant, doncs es poden donar, però en un període curt de temps. El problema ve quan moltes vegades aquesta prescripció s'allarga, i la presa de tractament també s'allarga, llavors hi ha moltes persones que prenen aquest tipus de medicacions durant anys, per exemple per l'insomni, principalment, o a vegades doncs, hi ha hagut altres problemes d'angoixa, i que potser no ho tenen indicat. Llavors penso que estaria bé que parléssim bastant doncs, això sobre les benzodiazepines i la seva indicació o no.
Primer de tot, és a dir, entenc que poden passar dues coses, és a dir, que jo per un dia per un problema puntual em receptin diazepam, no? També he vist, per exemple, que algun cop l'han receptat per temes musculars, no? Algú que ha tingut un...
Sí, això és una altra indicació que té, que és per relaxant muscular.
Exacte,
sí,
llavors pot ser que em digui, mira, durant dos o tres dies pren això, no? Però que ja que tinc la caixa, mira, després continuo prenent, no? I l'altre és que entenc que aquests usos tan continuats que comentes és perquè algun professional també els hi ha receptat,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí. De fet, bé, també fer un incís abans de continuar, que nosaltres ara en aquesta conversa i amb la informació i així que donaré, ens centrem en angoixa i insomni, diguem-ne, lleus, moderats, saps? Que no són trastorns mentals severs, val? Que això sí que vull fer la diferència ja des d'ara, perquè quan hi ha trastorns mentals severs es poden donar aquestes medicacions durant més temps perquè realment doncs, el benefici supera el risc.
És a dir, que no, en algú que ara ens estigui escoltant i ostres, però si jo me n'he de prendre una cada dia, bueno, és que
potser
tu la necessites.
Exacte, és a dir, que això que parlarem ara no és vàlid per tothom, sinó que sempre s'ha d'individualitzar el cas i, per tant, doncs això, en trastorns mentals severs, pot ser que es necessitin aquestes medicacions de forma crònica, vol dir molts anys, però ens centrem ara a parlar una mica en ansietats més lleus o insomnis, per exemple, de gent gran que porta potser 10 anys prenent aquest tipus de medicacions i llavors revisar si realment és necessari o no. Vale? Vull dir que ens centrem en trastorns lleus moderats. Vale? Llavors, això una mica per seguir amb el tema de les benzodiazepines, això que dèiem, no? Són ansiolítics, hipnòtics, però estan indicats en un període curt de temps, vol dir aproximadament unes 4 setmanes, vale? Tant per l'angoixa com per l'insomni. I només s'han de donar quan realment hi ha problemes greus, limitants i que bueno, interfereixen en el dia a dia. Llavors, per què diem això que només s'han de donar durant unes 4 setmanes? Perquè les benzodiazepines són un tipus de medicament que fan efecte directament sobre el sistema nerviós central, és a dir, sobre el cervell, i que donen problemes de tolerància, que vol dir una mateixa persona prenent la mateixa dosis, anem a posar un mil·ligram, vale? Amb el pas de les setmanes i mesos i anys, aquest mateix mil·ligram perd l'efecte. Llavors, per tenir l'efecte que tenies al principi, s'hauria de prendre més dosis i així progressivament, que és una cosa que no podem fer perquè escalaries la dosis i no té sentit, no? I també generen dependència, que vol dir que si no prenem el fàrmac, el trobem a faltar. Apareix el síndrome d'abstinència. Llavors, tant la tolerància com la dependència són també efectes que provoquen les drogues, el que, vull dir, les drogues d'abús, no? Per tant, és una cosa que no ens agrada, no? Lògicament. Llavors, per això són fàrmacs que dels quals s'ha de restringir l'ús i fer-ho això, doncs, prendre un curt període de temps per evitar justament aquests problemes. En cas de dir, ostres, és que jo ara porto molts anys prenent-ho, això... Bueno, doncs no passa res, hi ha possibilitats de plantejar cadascú amb el seu professional de salut de referència, plantejar la retirada progressiva. És a dir, no ho podem retirar de cop perquè tothom qui prengui algun tipus, per exemple, també hi ha l'oracepam o l'ormetazepam que es dona molt per dormir, no? Doncs tothom qui prengui això cada nit, segur que li ha passat que si un dia se l'ha deixat, no? Perquè s'ha oblidat de prendre'l, o se l'ha descuidat, ha perdut la caixa, el que sigui, aquella nit no ha pogut dormir. Llavors, és normal perquè ha tingut abstinència a la pastilla, no? Llavors, quan nosaltres ens plantegem una retirada progressiva del medicament, es fa a 6 mesos vista. És a dir, una persona que prengui una pastilla de la dosis estàndard per dormir cada nit, es necessiten 6 mesos per retirar-lo del tot, que cada dia, doncs, un dia a la setmana, en lloc d'una en prens mitja, i la resta una, com sempre. Passat 2 setmanes, doncs 2 dies a la setmana, mitja. Passat 2 setmanes més, 3 dies, 4, 5, fins que cada dia en prens mitja. I després, un dia, no en prens. És un exemple de retirada progressiva, però que tot això ens porta a 6 mesos fins a retirar-la del tot.
I hem d'acostumar al cos, no?
Exacte. És una manera de fer-ho progressiu i, diguem-ne, que el cos no se n'adoni que l'estem retirant, però que és un fàrmac que ja després de tant de temps ha perdut el seu efecte i es pot provar de retirar. També, a part dels problemes aquests de tolerància i dependència que he mencionat, també dir que l'ús crònic, que vol dir molt perllongat, de les benzodiazepines, sobretot en gent major de 65 anys, provoca altres problemes, no? Com afecta directament el sistema nerviós central, doncs poden haver problemes de memòria, de major risc de deteriorament cognitiu, poden haver també, facilitar les caigudes, perquè com al final és un sedant, no? Pues, si ja tens problemes de mobilitat o així, doncs facilita també les caigudes. També que al final no deixa de ser un fàrmac que pot interaccionar amb altres fàrmacs que sí que siguin, no? necessaris en aquell moment. Entre d'altres. Llavors, tot això, bueno, ens fa dir, bueno, doncs s'ha de prendre només si és realment necessari.
Una persona que potser faci 5-10 anys que l'està prenent, perquè en el seu moment va tenir un problema i es va considerar que l'havia de prendre, ha de ser per iniciativa pròpia que li digui al seu metge, escolta, jo potser fa 10 anys que m'estic prenent això i com que no tinc gaires problemes de salut no he vingut gaire més, però jo m'ho estic continuant prenent, o hi ha alguna revisió tant en tant de la medicació...
Una mica les dues coses. És a dir, tant pot passar això que algú espontàniament digui ui, fa temps que m'ho prenc, no sé si encara em fa falta, doncs ho vaig a preguntar al meu metge o metgessa, cosa que seria fantàstic, no? Revisem-ho. I si no és així, si no és per iniciativa pròpia de la persona, doncs com que les receptes només es poden fer com a màxim d'un any de durada, en el moment que es caduca aquesta prescripció i toca tornar-la, no, a fer, aquest és el moment en què el metge o metgessa està bé que es pregunti, bueno, ja ho fem, es diu, de fet es diu conciliar la medicació, no, de revisar un per un per què prenc cada fàrmac i si segueix sent necessari. No? Llavors, doncs és això, doncs quan passes per aquesta benzodiazepina, però mira, ui, a veure, quant de temps fa, per quin motiu, no té un trastorn mental sever, doncs bueno, potser parlar amb la persona de si estaria disposada a fer, no, una reducció progressiva, provar-ho. No? Jo sempre ho dic, mira, ho provem, no hi tenim res a perdre, vull dir, en el pitjor dels casos tornaríem a la dosi que estàs fent ara, o potser no aconseguim retirar-la, però baixem a la meitat la dosi i d'aquí un temps ja en tornarem a parlar. Llavors, bueno, és això, és parlar-ho amb el professional de referència.
Justament això, a vegades fa por, no? De dir, mira, jo és que estic bé, ara me la prenem aquesta pastilla cada dia, no? Però no som conscients que potser podríem estar millor, no? Perquè ja...
O igual, però sense el fàrmac.
Molt bé, no sé si ens hem deixat alguna cosa més. Hem dit del període, que havia ser un període curt, però clar, per algú potser 2 dies és curt, potser per algú 4 mesos és curt. De quan parlem, més o menys?
D'entrada es diu intentar no superar les 4 setmanes. Lògicament és això, eh? Cada persona és un món, cada situació és una situació concreta. Llavors, la teoria és aquesta, després pot anar des de que en una setmana sigui suficient a que en un cas concret es pugui allargar a 3 mesos, però una mica la idea principal d'aquí és que no són medicaments per tota la vida, no? Que ens donguin un algun cop a la vida algun ansiolític, ja sigui per angoixa o sigui per insomni, no vol dir que el anem a necessitar tota la vida, no? Sigui el període més o menys curt, però que intentar saber que seria un període limitat, no? I fer molt èmfasi en el que dèiem al principi, de les mesures no farmacològiques, mencionar doncs, el grup de comunitària d'ara dels ambulatoris, que fan molta feina justament a nivell això, doncs, psicosocial, no? Des de fer grups, no? Per gestió de l'angoixa, a facilitar activitats de casals cívics, no? Molt vàries, eh? Des de ball, a costura, el que sigui que es faci, que al final siguin llocs de socialització, d'esbarjo, i això, doncs, també tenim aquesta part justament per potenciar tot el que no és farmacològic. I també, avui no toquem aquest tema, no? Però en angoixes que s'allarguen en el temps, no? O en insomnis que s'allarguen en el temps, i malgrat haver fet un període curt de benzodiazepines, malgrat haver posat tot l'èmfasi possible en lo no farmacològic o en psicologia o el que sigui, i no va bé, hi ha altres possibilitats farmacològiques, no? Altres grups de fàrmacs que no tenen aquests problemes de tolerància i dependència que també es poden donar. Vull dir que no són l'única opció.
Ja per acabar, el comportament que has dit, el tema de la tolerància i de
la dependència,
ho has comentat també, em fa pensar en una droga, no? És a dir, i sabem que la gent que passa per processos de desintoxicació, hòstia, ho passa malament. Entenc que també pot passar aquí, no? És a dir, que pot haver-hi algú que digui, ostres, que m'he deixat la pastilla aquesta i ho estic passant molt malament.
És a dir, sí, però no ho compararia com tan directament, en el sentit que hem problema amb gent que té addiccions, altres substàncies, no és només la tolerància i la dependència, sinó que també hi ha tota una part
social,
psicosocial, d'hàbits, molt més multifactorial, és a dir, per molts altres motius, no? I no és el mateix que tenir una pastilla receptada que tu t'has anat prenent durant temps. És a dir, sí que com a substància química es pot assemblar, però la circumstància real, llavors, global de la persona no és la mateixa.
Clar, i estem parlant també d'això, d'una retirada pautada,
exacte,
no?
Pautada, progressiva, i de fet jo tinc experiència amb molts pacients que els he proposat, sobretot això, doncs, gent gran que porta potser 10 anys prenent una pastilla per dormir, els he proposat la retirada progressiva i en la majoria de casos ha anat bé, dormen igual de bé, passat aquests 6 mesos sense la pastilla i ja està. També en poden haver d'altres, doncs, que els hi hagi costat més o que en el moment en el que els hi he proposat no hagi sigut possible, doncs no passa res, es pot replantejar en un futur.
Molt bé, no sé si ens han deixat alguna cosa que volguessis comentar.
Per part meva crec que ja hem comentat el principal.
Doncs avui ha estat un plaer parlar amb l'Ona Niki, que és metgessa del CAP de Ripoll. Hem parlat d'això, de l'angoixa i l'insomni i dels tractaments i també de com saber deixar-los o de com administrar-los correctament. Perfecte, moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.